Són les 8 del matí. Bon Sant Jordi des de Pals.
Bona diada de Sant Jordi per portar paraigües a sobre. La jornada serà inestable amb forces núvols i ruixats que poden aparèixer sobretot al llarg del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
És dimarts, és 23 d'abril del 2019 i són les 8 en punt, bé, en 40 segons. I a aquesta hora del matí, deixeu-me que recordi una cosa que passava just ara fa 12 hores en aquesta emissora i que ens feia molta il·lusió. She was more like a beauty queen from a movie scene. I don't mind, but what do you mean? I am the one. Cause a sin, then every head turned with eyes that dream of being the one who will dance on the floor in the frown. And people always told me, be careful what you do, don't go around breaking young girls' hearts.
A l'hora de posar-nos a preparar una portada pel programa d'avui, teníem diverses opcions per triar. Teníem, òbviament, el tema de Sant Jordi, teníem campanya electoral, teníem la broma de mal gust aquesta que s'ha fet a Coripe, un poble d'Andalusia en el qual han disparat i cremat un nino de Carles Puigdemont. Doncs què voleu que us digui? Hem decidit escombrar cap a casa i hem decidit explicar-vos això que vam fer ahir, que és, doncs, no és una altra cosa que convidar la Paula Valls, l'artista Paula Valls, a portar la seva pròpia selecció per fer una edició especial del programa Selecció Premium. I com tot bon estudi de ràdio, òbviament, hi tenim un piano. I, clar, si tenim un artista, un estudi i un piano, no podíem fer una altra cosa que no fos demanar-li que ens toqués algun tema en directe, que ens sembla que vam obrir el Selecció Premium que vam fer ahir a les 8 del vespre en directe amb la Paula Valls, que va començar interpretant aquesta versió del Billie Jean de Michael Jackson i que ens va fer molta il·lusió tenir-la. Una Selecció Premium, tot un programa sencer que podeu ja recuperar a través del nostre web radiocapital.cat. Us el podeu escoltar com sonava aquest Billie Jean en directe, sencer, i podeu escoltar també com sonava la Selecció Premium que la mateixa Paula va portar i que, per cert, ens va agradar molt. Doncs res, no se'ns ha acudit millor manera per començar el supermatí de la Diada de Sant Jordi que aquesta. Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I tota la redacció de la ràdio a punt per explicar-vos les notícies de casa nostra. Comencem. Avui és Sant Jordi i, com a tot Catalunya, el Baix Empordà s'omple de roses i llibres. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia. De seguida repassem les principals activitats de la comarca en un dia com avui. A més, durant tot el dia escoltarem les entrevistes que importants escriptors es van fer, entre ells el set de Ràdio Capital al Berenar Literari de Torroella. I acabarem el programa connectant amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut per avançar les novetats literàries d'avui.
Això serà al llarg d'aquest supermatí, però de moment us anem explicant més notícies. Per exemple, Tots per la Bisbal presenta els primers noms de la seva candidatura a l'Ajuntament, Manel Magrinyà.
Bon dia des de la Bisbal, Miquel. En efecte, Xavier Dilmé serà l'alcaldable de Tots per la Bisbal.
Els noms de la candidatura, doncs, reflecteixen l'aposta decidida per la promoció econòmica de la ciutat, l'atenció prioritària del dia a dia, de l'estat de la via pública, sobretot, un nou enfocament de l'Ajuntament com a administració i una ciutat social amb especial atenció a la gent jove i la gent gran, que tothom s'hi trobi inclòs.
L'acompanyaran en els primers llocs de la llista un artesà ceramista, l'antic cap de la brigada municipal, una enginyera experta en obertura d'establiments, un estudiant i el president dels antiquaris de la ciutat.
I no marxem de la Bisbal perquè ahir mateix, a les 6 de la tarda, la Biblioteca Lluïsa Duran es feia públic el veredicte del jurat sobre l'obra guanyadora del Premi Empordà de Novel·la 2019.
El segon Premi Empordà de Novel·la ja té guanyador.
Bé, em dic Blai Manter, soc de Mataró i he guanyat el premi amb una novel·la que es diu El que portem a dins. Jo vinc del món del periodisme, vaig publicar un llibre periodístic històric que era sobre el front d'alliberament català, que es deia Bombes per la independència, però sí, aquesta és la meva primera obra de ficció, la meva primera novel·la.
L'any passat s'havia endut el premi Josep Pastells amb la novel·la Sang Blava.
I s'ha acabat la Setmana Santa, però la Setmana Santa comença el dijous a la nit amb la Dansa de la Mort a Verges. Més de 5.000 persones van veure aquesta edició d'aquesta Dansa de la Mort, Helena Santín.
Bon dia. És una xifra que gairebé multiplica per 5 els habitants del mateix poble. Es van comprar 1.600 entrades, mentre que la resta de gent va aparèixer pels carrers per on passava la processó. El recorregut sortia de la plaça Major, anava pels carrerons del casc antic i acabava a la mateixa plaça. La festa dels esquelets ballant va acabar a la matinada.
Les 8 del matí, 6 minuts. Ha nascut el Consell Consultiu d'Empreses Industrials del Baix Empordà.
D'aquí a unes setmanes farà a Mont-ras la primera reunió del Consell Consultiu d'Empreses Industrials del Baix Empordà. Es tracta d'un espai de trobada entre el sector secundari de la comarca i el Consell Comarcal. El seu objectiu és encarar conjuntament reptes que té el Baix Empordà en l'àmbit productiu.
I Quim Torra, el president de la Generalitat, participarà a la lectura continuada de Josep Pla, que es farà a Palafrugell.
Es tracta de la 16a edició d'aquest esdeveniment, que forma part de la programació cultural de Palafrugell i es considera l'acte central de la celebració de Sant Jordi al municipi. Hi participaran un centenar de lectors que retran homenatge a l'escriptor palafrugellec.
Marc Ribas serà jurat de la nova edició del concurs del Peix de Roca de Begú.
12 restaurants participaran a la 21a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begú, que tindrà lloc del 27 al 2 de juny, 27 d'abril al 2 de juny. La presentació es farà a la plaça Estreva i Cruanyes a les 12 del migdia i aniran novament a càrrec de la periodista i presentadora de TV3, Helena García Melero. A més, comptarà amb Florian Pi, pescador de Begú i pintor de peixos.
Ja és un clàssic, l'Helena García Melero presentant aquesta campanya del Peix de Roca. Més campanyes d'aquestes de promoció econòmica, per exemple, la que té lloc a Calonge, al Mercat Medieval, que també ha passat aquest cap de setmana i que ja ha conclòs amb quins resultats, Helena.
Es tracta ja de la 22a edició. El mercat es va fer al centre històric de la vila, el dissabte 20 i el diumenge 21 d'abril. Les novetats d'aquest any han estat el cau de les bruixes, les visites teatralitzades al castell i l'espectacle de Cluenda, que simulava l'incendi del castell.
I de Calonge tornem a saltar a Begú, perquè el castell de la vila, aquesta icona emblemàtica del municipi begurenc, celebra el seu mil·lenari.
Per commemorar l'efemèride, l'Ajuntament ha preparat un programa d'activitats durant tot l'any. El tret de sortida serà un acte institucional el pròxim 4 de maig. Es farà una conferència i es presentarà també un número especial de la revista municipal dedicat al castell. A més, s'inaugurarà una exposició fotogràfica i després, a la tarda, es farà un cercavila i un concert.
Gràcies, Helena Santini. A les 8 del matí, 8 minuts... La persona que obre aquest programa és l'Albert Aparicio i és la persona que també tanca el programa i tanca el sumari. El tornem a saludar de nou. Albert, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia i feliç Sant Jordi.
Igualment. Abans d'anar amb la previsió meteorològica, fem un repàs del temps que ens ha acompanyat els darrers dies, marcat per un temporal de mar, Albert.
Sí, així és. La Pasqua ens ha portat un temporal, encara que no ha estat de primera divisió, però sí que hem pogut notar els efectes de mala mar amb vent de gregal i llevant, que han provocat alguns desperfectes en passejos marítims, com el de Sant Antoni de Calonge, al remoure tota la sorra de la platja cap al passeig marítim. Les onades han arribat a superar els 4 metres d'altura i, tot i que pel que fa a les precipitacions, l'Empordà no ha estat molt afectat per les pluges, aquests dies hem tingut el protagonista l'absència del sol.
I precisament aquests ruixats que comentaves han embrutit de fang cotxes i carrers i a més això ha estat bastant generalitzat. Per què hem tingut pluja de fang aquests dies, Albert?
Doncs des de fa una setmana hem tingut el que es coneix com una intrusió d'una massa de pols que prové del desert del Sàhara. Aquestes partícules de pols i de sorra estan literalment volant sobre nostra a l'atmosfera i quan hi ha hagut precipitacions, encara que han sigut més o menys irregulars, doncs la pluja ha agafat aquests granets de pols, aquesta sorra, i l'ha fet baixar. I així és com hem tingut molts dies que han caigut ni que sigui quatre gotes i que el terra ha quedat ben brut.
Escolta, quan parles d'aquesta pols en suspensió, des del punt de vista de la salut, això té alguna incidència?
Sí, no.
En termes de respiració, per exemple?
Sí, hem d'entendre que està a molta alçada i no ens afecta directament. És a dir,
per tant,
exemple,
hem de patir,
vents, sí, hem tingut vents que són, per exemple, de gregal aquests dies més aviat nord, que patiran cap a l'est, i en canvi aquesta massa ha vingut del sud. Per tant, a diferents alçades es mou a diferents direccions el vent, i de moment no ha sigut una cosa superficial, sinó es produeix en alçada, i quan precipita, que els núvols també estan a molta alçada, recullen aquesta pols i la fan baixar fins a la superfície.
Déu-n'hi-do, això és el que ha passat aquest cap de setmana i aquestes vacances de Setmana Santa, però què hem d'esperar per aquesta diada de Sant Jordi? Quin temps ens espera? Plourà amb o sense fang?
Doncs la diada de Sant Jordi es presenta de moment amb un Martí amb força núvols i alguns ruixats que estan caient a prop de Torroella, Verges, a la zona de les Gavarres. Aquesta matinada ha plogut en alguns punts força, gairebé 20 litres a la Bisbal i 37 litres a la Tallada d'Empordà, tot i que en general han sigut ruixats febles a la resta de la comarca. Avui al matí continua inestable amb aquests ruixats que encara queden residuals i que poden continuar fins a migdia. El cel serà entremig i força ennuvolat, a la tarda s'obriran més les clarianes. De cares a demà sí que millora l'estat del cel, no esperem precipitacions i gaudirem de més sol.
Doncs abans d'acabar el programa farem un altre repàs per la previsió d'avui, per la gent que s'acabi d'incorporar en aquell moment. Mentrestant, bona diada o bon inici de diada i parlem d'aquí una estona, Albert.
Fins ara, que vagi bé.
Que vagi bé, molt bé dia. Ui, ja ho diré demà, que vagi bé, molt bon dia. Ara sí. Adéu, Albert.
Adéu.
Passen 11 minuts de les 8 del matí.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
I a radiocapital.cat, com és habitual, quan acabem el repàs de les notícies, fem una petita pausa de res i tornem de seguida.
Hola de nou, torno a estar aquí ja per informar-te d'això, una cosa que crec que et pot interessar. L'altre dia em vas dir que no sabies on deixar coses que més endavant creus que et poden fer servei. Doncs tinc la solució. Costa Brava Space és l'únic espai a l'Empordà amb trasters metàl·lics de 2 metres i mig d'alçada, 20 amant diversos des d'1 a 20 metres quadrats, sí, i preus entre els 15 i els 150 euros al mes. Els clients confien mobles, armaris, cadires, sofàs, neveres, llits, barbacoes, estris de cuina, joguines o maletes de roba mentre fas les reformes a la casa, la llogues per temporada o l'estàs canviant. Però no parlo de trasters qualsevols. No. Els espais de Costa Brava Space compten amb tots els serveis. Seguretat, videovigilància i accés exclusiu les 24 hores del dia perquè puguis anar allà, deixar, recollir el que vulguis i quan tu vulguis. Truca o envia un WhatsApp al 649-025-592. 649-025-592. I ja està, tu. Ja pots continuar amb el programa, eh? Apa, tinguis un bon dia. Adéu.
Gràcies, Marc. Les 8 del matí i 13 minuts. Entrem en matèria.
La campanya electoral a Ràdio Capital.
Doncs aquesta serà la música que ens acompanyarà cada dia des d'ara i fins al passat 26 de maig, moment en què se celebraran les eleccions municipals a casa nostra. Aquesta i diferents versions d'aquesta mateixa música que fem servir ara mateix per explicar-vos que ja estem preparant la campanya electoral. De fet, ja fa dies que us anem explicant totes les novetats, o com a mínim les novetats més rellevants que tenen a veure amb presentacions de candidats, etc. Avui a Ràdio Capital donem per inaugurada aquesta, diguem-ne, precampanya electoral. La campanya arribarà a mitjans de maig, explicant-vos d'entrada això, que us anirem informant puntualment de tot allò que passi en aquesta precampanya i després a la campanya. Us expliquem també que, vaja, que estem preparant una sèrie de debats electorals amb diferents pobles i ciutats, amb els representants de diferents pobles i ciutats de casa nostra. Us podem explicar a hores d'ara una mica més sobre aquests debats electorals. Us expliquem quins seran els pobles convidats, els pobles protagonistes. D'entrada, hem optat, davant la impossibilitat de fer 35 debats electorals, hem optat per fer aquells pobles més grans de la comarca.
i als pobles més grans hi hem sumat també dos pobles petits, com són Pals, que és el poble d'on és aquesta emissora, d'on és Ràdio Capital, i hem sumat també Begur, que creiem que pel pes demogràfic, pel pes econòmic, pel pes turístic i per la singularitat de la seva actualitat, hem cregut interessant incorporar-lo. Així doncs, ja us expliquem que Palafrugell, Palamós, Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Calonge, Torroella, la Bisbal, Santa Cristina, Pals i Begur seran els pobles als quals farem un debat electoral. Com el farem? Doncs sortim del format habitual o sortim del que seria típic de posar els diferents candidats i candidates darrere una taula per posar-los en un espai una mica més distès. No farem allò un debat clàssic amb candidats darrere d'un faristol, sinó que el que farem serà asseure'ls en un sofà i més que un debat allò minutat i cronometrat al mil·límetre, el que farem serà una conversa, intentarem que sigui distesa, per intentar treure una mica l'entrellat de cadascuna de les propostes, de cadascun dels programes que portaran els diferents candidats i candidates en aquests debats. On farem aquests debats? Doncs els farem a l'hotel Mas de Torrent. Allà, en una de les seves sales, farem cadascun d'aquests debats electorals que podreu escoltar per Ràdio Capital i seguir també pel Facebook Live de l'emissora. I, òbviament, cada dia, l'endemà, després de l'emissió de cadascun d'aquests debats, podreu tenir-ne un resum exhaustiu en aquest mateix programa. Tot això formarà part d'aquest desplegament informatiu que farem amb motiu de la campanya electoral per les eleccions municipals i que podreu trobar cada dia també detallat a través del nostre web.
La campanya, la participació, els resultats, les reaccions. Tot a radiocapital.cat/municipals2019.
Web que ja podeu trobar activa. Mentrestant, i relacionat amb les eleccions municipals, una nova presentació electoral a la Bisbal de cares a les eleccions. Manel Magrinyà ens ho explica des d'allà mateix, Manel.
Tots per la Bisbal ha fet públics els primers noms de la seva candidatura. La gran majoria, cares noves, i que mai abans havien fet política local a la Bisbal. El número 2 de la candidatura és Francesc Cabrillana, artesà ceramista amb 43 anys d'ofici, que forma part de la Junta d'Associació de Ceramistes de la Bisbal i n'és el seu representant en el Consell d'Iniciatives Econòmiques de l'Ajuntament. El número 3, Narcís Camó, és jubilat des de l'any passat com a encarregat de la Brigada Municipal de Serveis de l'Ajuntament, càrrec que ocupava des de l'any 2000. El número 4 és Montserrat Figuerola, enginyera dedicada durant més de 25 anys a la redacció de projectes per a activitats i instal·lacions. La número 5, Laia Saiz, és estudiant de disseny gràfic i també es presenta per primera vegada a la ciutat. Finalment, Francesc Feliu és antiquari i llicenciat en dret, president de l'Associació d'Antiquaris, Bocanters i Restauradors de la Bisbal.
El programa de govern que presentarem serà un programa potent, tocant de peus a terra, perquè sabem què es pot fer i què no es pot fer, i no anirem a vendre sopars de duro. Una de les coses que millor sabem és que no podem tocar més ja la butxaca dels nostres conciutadans, ja paguem tots prou impostos. Aquest és una mica el sentit que té els noms de la candidatura i el nostre programa.
Eren les declaracions de Xavier Dilmé per Ràdio Capital.
Doncs aquesta i altres notícies podreu seguir-les a través, com us dèiem fa un moment, a través del web radiocapital.cat/municipals2019. I com us dèiem, tota aquesta informació, tots aquests debats, els podreu seguir també a través de la nostra emissora. Òbviament, no podíem no ser-hi. I, a més, només una curiositat. El projecte informatiu de Ràdio Capital va néixer precisament amb unes eleccions municipals, les del 2015. 8 del matí, 18 minuts.
Segueix l'actualitat de la campanya per les eleccions municipals a través de Ràdio Capital. De 8 a 9, al Supermatí. I les 24 hores del dia, a radiocapital.cat/municipals2019.
Els candidats, les campanyes,
les propostes per a cada poble del Baix Empordà. Al minut, a Ràdio Capital, el 26 de maig.
Els pobles del Baix Empordà decideixen el seu futur.
I nosaltres t'ho explicarem millor que ningú.
Ràdio Capital.
La ràdio de les eleccions municipals.
Doncs ja ho sabeu, i mentrestant, tenim altres notícies per explicar-vos, perquè dimarts que ve es farà a Mont-ras la primera reunió del Consell Consultiu d'Empreses Industrials del Baix Empordà.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Es tracta d'un espai de trobada entre el sector secundari de la comarca i també el Consell Comarcal, Dani.
L'objectiu, segons ha explicat l'organisme en un comunicat, és encarar conjuntament reptes que té el Baix Empordà en l'àmbit productiu. Asseguren que volen escoltar la veu dels empresaris i fomentar la seva participació en el desenvolupament econòmic i social. També s'espera augmentar la relació entre l'administració i les empreses i proposar nous projectes. S'abordarà la dinamització dels polígons industrials del Baix Empordà, el pla estratègic estratègic de formació i el pla d'acció per la millora de la qualitat de l'ocupació. La proposta de crear un consell consultiu va néixer arran de la taula rodona del Consell del Sector Secundari del Baix Empordà, organitzada per la comarca el novembre de l'any passat.
I la segona edició del Premi Novel·la del Premi Empordà de Novel·la ja té guanyador, i en Manel ens en dona els detalls, com sempre, des de la Bisbal.
El periodista mataroní Blai Manté ha guanyat el segon Premi Empordà de Novel·la amb l'obra El que portem a dins, que ell mateix ha definit a Ràdio Capital com una novel·la semibiogràfica, una mena de realisme de proximitat que parla de coses properes i compartides per molta gent. El premi va néixer l'any passat de la mà de l'editorial Edicions Fahrenheit 451 i de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, amb la voluntat d'incentivar la participació tant de talents emergents com d'escriptors en actiu. Jordi Imaz, responsable de l'editorial, volia cobrir aquest buit de concursos literaris a la comarca, ja que trobava necessari potenciar i facilitar l'aparició de nous escriptors. El Premi Empordà de Novel·la de la Bisbal s'ha potenciat aquest any amb l'entrada de l'editorial Brau Edicions, i a més ha rebut enguany 51 obres originals per optar al premi, quan l'any passat el jurat va haver de deliberar solament entre 7 novel·les presentades.
Que és una novel·la semibiogràfica, jo en dic que és realisme de proximitat, una manera de dir que parlo de coses que em toquen bastant de dins, de sentiments que són molt propers i que em sembla que són compartits per molta gent, perquè són sentiments universals, i que els toco a través de la ficció, l'humor i situacions que no són del tot reals, però que podien ser-ho.
Això és el que deia el flamant guanyador Blai Manté als micròfons de Ràdio Capital.
Gràcies, Manel. Hi ha un so, hi ha un so, hi ha un àudio que obre la Setmana Santa. És la sonoritat que ens deixa el Baix Empordà la dansa de la mort de Verges, dèiem, qui talla la cinta de la Setmana Santa a casa nostra. Més de 5.000 persones van veure aquesta dansa de la mort a l'edició d'aquest 2019 que es va celebrar la passada nit de Dijous Sant, Helena Santín.
La processó de la nit del Dijous Sant de Verges ha omplert un any més els seus carrers. Aquest cop hem comptat amb més de 5.000 espectadors. És una xifra que gairebé multiplica per 5 els habitants del poble. Ara bé, es van comprar només 1.600 entrades. La resta de persones es va introduir a la festa en els carrers per on passava. El recorregut comença a la plaça Major, va pels carrerons del casc antic i acaba a la mateixa plaça. La celebració va acabar de matinada, ja que comença a les 12 de la nit. Com sempre, van sortir els 5 esquelets ballant, 2 d'ells adults i els altres 3 infants. Aquesta tradició medieval, que només es fa la nit del Dijous Sant, és una de les poques que es conserva. De fet, es feien danses similars al territori, però la de Verges és l'única que s'ha conservat. Per això és considerada festa tradicional d'interès nacional i atrau tanta expectació.
Doncs tanta expectació com 5.000 persones que després han de deixar el poble fent cues per sortir, i em permetré la broma, però després, en aquest assumpte, la processó va per dins. Un quart i mig de nou.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Us estem explicant el relat informatiu de la comarca. Això és el Supermatí, que podeu escoltar a través d'Extra FM a Costa Brava de Ràdio Bisbal i des de l'emissora on el fem, Ràdio Capital de l'Empordà. Són les 8:24. El president de la Generalitat participarà a l'edició d'enguany de la lectura continuada de l'obra literària de Josep Pla, que ja es ve fent de manera tradicional al Teatre Municipal de Palafrugell i que aquest any serà el dissabte, dia 27 d'abril.
Es tracta de la 16a edició d'aquest esdeveniment, que forma part de la programació cultural de Palafrugell i es considera l'acte central de la Diada de Sant Jordi al municipi. Hi participaran un centenar de lectors, que retran homenatge a l'escriptor palafrugellenc. En aquest any es llegirà Pompeu Fabra, que està inclosa Homenots, primera sèrie, volum 11 de l'obra completa de Josep Pla. Homenots és una sèrie de 60 retrats fets per Josep Pla sobre personatges del seu temps, entre els quals hi apareixen Prat de la Riba, Joaquim Ruyra, Antoni Gaudí, Eugeni d'Ors o Pompeu Fabra, entre altres. Precisament, la tria de l'Homenot, dedicat a Pompeu Fabra per la lectura continuada d'enguany, coincideix amb la celebració l'any passat de l'any Fabra, dedicat a commemorar el responsable de la gramàtica catalana, el nostre lingüista i gramàtic català més il·lustre.
Gràcies, Dani. 12 restaurants participaran a la 21a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur, que tindrà lloc del 27 d'abril al 2 de juny. La presentació anirà novament a càrrec de la periodista i presentadora de TV3, Helena García Melero. A més, comptarà amb Florian Pi, pescador de Begur i pintor de peixos. D'altra banda, el xef Marc Ribas, que és també un presentador de televisió del programa Cuines i Joc de Cartes, de TV3, formarà part del jurat del 12è concurs de cuina popular de la campanya, que tindrà lloc el dia 18 de maig.
A més, la campanya, que organitza l'àrea municipal de promoció econòmica i turisme, comptarà amb un taller infantil Peix de Roca, una sessió de cinema gastronòmic, una exposició artística i una excursió per conèixer les plantes de la ratafia i una rosada popular de peix de roca. Els restaurants que participen en aquesta edició són Calvandarra, Carbó Restaurant, Casa Juanita, Diferent, Galena Mas, Comengau, Hostal Serrascassa, Hostal Satuna, Hotel Aigua Blava, Hotel Sapunta, La Cuina, Taverna de Sant Moles i Toca al Mar. La mateixa campanya es fa des de 1997. Cada restaurant ofereix el seu menú propi basat en el peix de roca. El preu oscil·la entre els 37,50 € i els 77. La fira coincideix amb la 5a edició de Begur en Flor, que organitza l'Associació de Comerç i Turisme de Begur.
Gràcies, Dani. Campanyes de promoció econòmica, campanyes turístiques, campanyes que fan venir gent fora, diguem-ne, de la temporada alta, com per exemple aquest mercat medieval de Calonge, que s'ha fet aquest cap de setmana. Ha suposat la 22a edició del, ja podem dir, ja tradicional mercat medieval, l'Helena.
El mercat es va fer al centre històric de la vila el passat dissabte 20 i diumenge 21 d'abril. Les novetats d'aquest any han estat el cau de les bruixes i les visites teatralitzades al castell. La més esperada de totes, però, era l'incendi del castell. Es va tractar d'un espectacle visual de foc i també pirotècnic que simulava l'incendi del castell de Calonge. Es va fer a les 9:30 del vespre del diumenge, és a dir, que va ser l'activitat de cloenda d'aquesta edició. Ara bé, durant tot el cap de setmana van haver-hi parades artesanals i diferents activitats i espectacles per un públic familiar. Per exemple, va haver-hi música, màgia, tallers, exposicions i torneig. Tot això va passar al recinte i als jardins del castell, a més de la plaça Major i la plaça d'Armes.
Gràcies, Helena, i no deixem de parlar amb l'Helena, de fet, perquè tenim per explicar-vos també que el castell de Begur commemora aquest any el seu, atenció, mil·lenari. Per això l'Ajuntament engega un programa d'activitats al llarg de tot l'any per celebrar-ho. Bon dia de nou, Helena.
Doncs sí, fa 1000 anys de la primera referència del castell en un document històric, és a dir, que data del 1019. Per commemorar l'efemèride, l'Ajuntament està preparant un programa d'activitats per fer durant tot l'any, ja que el monument és el principal símbol del municipi. A hores d'ara, una comissió elabora el programa d'activitats i accions. Volen que impliqui a totes les àrees municipals, però també a les entitats i les associacions locals. El que sí, ja està enllestit, és el tret de sortida del programa. Es tracta d'un acte institucional el pròxim 4 de maig a les 12 del migdia al Casino Cultural. Serà una conferència institucional on intervindrà la consellera de Cultura, l'alcalde i un arqueòleg. A més, es presentarà un número especial de la revista municipal dedicat completament al castell. D'altra banda, s'inaugurarà una exposició fotogràfica. Després, a la tarda, es farà un cercavila i un concert a dalt del castell.
Doncs en prenem nota. Gairebé 8:45. Falta un minut per arribar-hi.
I tenim actualitat general per repassar, que fem cada com fem cada dia. Ho fem amb l'Alba Legide, amb la que us expliquem algunes de les claus informatives de la resta de Catalunya, Espanya i el món. Per exemple, a casa nostra pinten la seu del PSC amb frases vinculades a la simulació de la crema i l'afusellament de Puigdemont a Coripe, a Sevilla. La formació denuncia la intolerància i els atacs a la convivència, Alba.
El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha condemnat tots els actes d'intolerància, també els que pateixen a la seva formació. Per la seva banda, la cap de llista Meritxell Batet ha dit que ja n'hi ha prou d'intolerància i d'atacs a la convivència. L'alcalde de Coripe, el socialista Antonio Pérez, ha tret importància a l'acte, tot defensant que és un teatre que no va en contra del poble català.
Certament és un teatre. El que m'agradaria saber és què passaria si aquí féssim un teatre similar relacionat, per exemple, amb l'alcalde, sense anar més lluny, de Coripe. Ja serien figues d'un altre paner, és igual. Ciutadans veu sobreactuada aquesta denúncia a Fiscalia per la simulació d'afusellament a Carles Puigdemont allà a Coripe, i Carina Mejías, al seu torn, condemna els fets de Sevilla i demana al president Torra que rebutgi també atacs, diu ella, molt pitjors contra altres partits a Catalunya.
Nosaltres condemnem tot tipus de violència, ho hem dit sempre, de tot tipus. En aquest cas, el que passa és que veiem que hi ha una sobreactuació per part del president Torra, no? Que considera que aquest acte és horrid, tal com ha dit en el seu lloc, però no l'hem vist condemnar coses molt pitjors que s'han produït a Catalunya, com per exemple atacs personals i directes de violència contra els nostres regidors, contra les nostres seus, contra les nostres cartes o contra les d'altres formacions polítiques. El que demanem, el que veiem aquí, és que hi ha una doble paralelitat.
Carina Mejías ha fet aquestes declaracions després que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi anunciat que portarà davant la Fiscalia els fets de Coripe. En un missatge a Twitter, Torra ha qualificat d'horror, fàstic extrem i intolerable els fets. Des de Junts per Catalunya consideren que darrere l'acció hi pot haver un delicte d'odi.
No sé si la senyora Mejías es referia als no atacs que Ciutadans va rebre el diumenge passat quan va venir a Torroella i que van ser objecte d'una pràcticament indiferència absoluta per part de la gent de la qual ells esperaven, suposo que esperaven, que els cridessin i que els impedissin l'acte que al final es va poder fer amb tota normalitat. Més notícies. Les autoritats de Sri Lanka eleven a 290 els morts i 500 ferits en els atemptats a 3 esglésies, 4 hotels i un complex residencial durant les festivitats cristianes.
El portaveu de la policia de Sri Lanka, Ruwan Gunasekara, ha confirmat durant una intervenció pública la mort de 290 persones, en la qual també va anunciar que 24 persones han estat detingudes i romanen en custòdia policial en relació amb els atemptats.
Gràcies, Alba Legide.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut a radiocapital.cat.
I ara sí, entrem de plena al Sant Jordi. I a més ens fa il·lusió. Per entrar-hi, ja us avanço el menú. El menú està format per una agenda molt completa de les activitats. Parlarem també amb la Maria Teresa Calabús, la responsable de la llibreria El Cucut, per veure com afronta un Sant Jordi que serà una mica passat per aigua. De fet, ja ens ha enviat un WhatsApp per dir-nos, ei, truqueu-me en aquest número que ja serem directament a la llibreria. Passarà també el nostre menú de Sant Jordi per una entrevista a en Gerard Quintana, que presenta el llibre Entre el cel i la terra, entrevista que vam enregistrar al Berenar Literari del passat dijous. La van registrar, de fet l'entrevista la va fer en Carles Xuriguera, i el menú passa també amb els entrants que avui van a càrrec del comentari d'en Pere Maruny.
Un any més i ja en fan nou, la llibreria El Cucut de Torroella convoca tota la plana major de les lletres catalanes a un berenar literari obert a tothom. Escriptors, editors i públic es reuneixen i conversen entre vols plens de brunyols, tasts de vins de la D.O. Empordà i altres productes locals o de quilòmetre zero. La iniciativa, no cal dir-ho, és del tot reeixida. Cada dijous sant, la peregrinació del poble de les lletres fins a la vila del Montgrí esdevé sagrada i Torroella s'erigeix, per un dia, capital d'una república, la de les lletres, que es revela a la centralitat. I no us penseu que resulta fàcil, això. Fer de llibreter avui en dia i sobreviure'n és una empresa molt més difícil en aquests temps de Netflix i consum immediat, d'obsolescència programada i caducitat fulgurant. Sembla que, avui, els llibres són relegats a la categoria gairebé de relíquia del passat, objectes d'una altra època en la que la Terra girava a velocitat de carro i cavall. Una mica com l'Església, si tu mires. És difícil ser llibreter a Barcelona avui, i ho és més a l'Empordà. Però difícil no significa impossible, com demostra any rere any la llibreria El Cucut i tantes altres que esquitxen el territori, també el nostre hàbitat natural. I això hem de celebrar-ho, perquè un país fort i cohesionat és aquell on no només brilla intensament la seva capital, sinó que el que teixeix xarxa fent dels seus pobles i ciutats petites nodes d'una mateixa connexió neuronal. Heus ací la cultura, heus ací un país. Celebrem-ho, doncs. Brindem en vida la terra pels llibres en general i pels escrits en català en particular. N'hi ha de tot tipus i per a tots els gustos. Tenim motius per estar-ne d'orgullosos. La terra és generosa, la collita és bona i dona fruits tot l'any. Celebrem-ho, doncs, i cada primavera, en Dijous Sant, podem fer-ho a Torroella. I que duri, senyal que som un país que es va fent gran.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Doncs ens trobem en el berenar literari de Torroella de Montgrí amb un personatge que ostres, em diuen, uau, músic sí, estrella de rock també, director de l'acadèmia també, fins i tot amb uns discursos polítics molt abrandats també, afiliat a moltes causes i molt compromès, i escriptor, Gerard Quintana, escriptor. No, estic parat, vull dir, m'has deixat clavat aquí.
Sí, bueno, he sigut escriptor de cançons durant molts anys.
És veritat, sí.
I
em diuen lletristes, no,
sí,
no sé.
Sí, i ara he fet una lletra més llarga.
Val. Bueno, de fet, clar, hi ha un lletrista Premi Nobel de Literatura.
És veritat, va despertar algunes controvèrsies, però li van donar el Premi Nobel a un compositor de cançons, a un lletrista de cançons, en Bob Dylan, no?
Ara.
Però és en Bob Dylan, eh?
Ja. Va per aquí? És aquesta la idea? Premi Nobel... Hòstia,
és diferent, eh? Perquè en el Dylan, clar, no li van pas donar pels llibres que va escriure, pel Taràntula o per les cròniques, sinó per les cançons. I si tu mires així, segurament t'imagines 10.000 persones recitant el teu últim llibre, per exemple, alhora, en un estadi. En canvi, amb les cançons sí que ha passat, no?
És veritat.
I segurament aquesta dimensió de la quantitat de gent que ha influenciat el Bob Dylan, o que va influenciar-lo, que va influenciar no només a cantants, sinó també a escriptors, fins i tot.
I gent que no ni a cantants ni a escriptors, a mi mateix.
Exactament.
A mi mateix.
Tu no series el mateix sense
Bob Dylan. Que llegeixes unes lletres que entens o no entens, però et fas teva una poesia interna d'aquella lletra.
Sí, exacte. Amb el llibre és diferent, això, vas més sol, no? Veig. Fins i tot quan el fas, perquè una cançó de seguida la comparteixes i tot el procés creatiu la fas amb la banda, amb els músics.
L'escriptor està sol, tu estàs sol.
L'escriptor està sol amb els seus personatges i acabes enamorant-te d'ells, i després, quan acabes el llibre, cruelment els has d'abandonar. Dius, mare meva, això no ho havia viscut mai, és molt bèstia.
Feia temps que el tenies al cap, aquest llibre? O la idea del llibre?
La idea del llibre no tant, perquè va ser una decisió entre unes quantes que tenia, però feia com 40 anys que volia escriure. O sigui que tenia en el cap que volia fer això.
La necessitat d'escriure.
Sí, això ens passa a tots els tímids. Que clar, com que no...
Gerard Quintana tímid, eh?
Jo era tímid de petit, molt, hòstia, però molt, eh? Aleshores, abans d'haver de dir una cosa, era molt millor escriure-la, no?
Yeah.
I aquesta cosa també que no tries tu i que et marca. Jo vaig créixer damunt d'una llibreria, la llibreria Geli de Girona, el meu tio Pere.
Sí,
i vulguis que no, et fas parent dels llibres també, et fas família. Una de les primeres coses que recordo de petit i que he reproduït en el llibre en el segon capítol, un cert homenatge, va ser una de les darreres inundacions als aiguats de Girona, l'aigua entrant a la llibreria, i de nit, jo tenia uns 6 anys, tothom corrent, cridant, salvant llibres.
Clar.
Aleshores, això de que la gent perdés el cul per salvar llibres, primer veia uns feixos de paper amb tapes molls i pensava, mira, s'han mullat unes fulles de paper. De seguida vaig veure que no, que estaven salvant vides, no llibres. La vida de Romeu, de Julieta, la vida del Peter Pan, la vida del Neil Cassidy, el protagonista de La carretera del Kerouac, no?
I la imatge sobte... em sembla potentíssima.
Sí, a mi això em va captivar.
Sí, 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 sí.
I de sobte, doncs, puc estar aquí fent, fent una cosa que conté vida, no? Que
entre el cel i la terra.
Entre el cel i la terra. Són els límits de l'existència, no?
Entre el cel i la terra són els... Ah, val, val.
Sí, vivim tota la vida amb aquests entre dos límits, no? I el llibre com que parla de límits i de personatges que van una mica al seu límit, o més enllà dels límits del que s'havia suposat que podien fer i podien ser. I també dels límits de l'amor, de les formes d'estimar. A vegades ens n'han venut que només n'hi ha una, no?
Uh-huh.
I n'hi ha moltes. Aleshores, aquesta és la peripècia de cinc personatges que viuen la vida intensament i que es replantegen les normes, no? Aleshores, no viuen les coses potser d'una forma convencional, sinó que intenten inventar-se la manera de viure-les. La novel·la comença l'any 52, poc després que el Patxi Saura, un noi de Bilbao, decideixi deixar la seva ciutat i decideixi no seguir el pla de vida que ha fet la seva família per ell i arriba a Barcelona, la Barcelona dels de començaments dels 50, per complir el seu somni, per ser allò que desitja fer, que desitja ser, que és ser un pintor i estudiar a la mateixa escola del seu admirat Picasso. A Barcelona coneix, en aquella Barcelona de començaments dels 50, coneix dues dones, i aquestes dues dones, amb elles dues viurà dues històries d'amor i de vida, i la seva vida, o d'ells tres, quedarà lligada per sempre.
Uh-huh.
Amb una cosa que no puc explicar.
No expliquis.
Però a partir d'aquí... És una novel·la que conté un context històric, aquests personatges, aquesta ficció, aquesta peripècia humana que viuen, està vestida de molta veritat, molta realitat. M'he documentat molt, he vestit el llibre, diguéssim, està construït en 21 capítols, cada un d'ells és un dia de la vida d'aquests personatges, i és un dia concret, un dia que m'he treballat allò en detall, referenciant, documentant-me. Són dies, a més, que la majoria de nosaltres podem recordar, si hi érem, en aquell moment, què ens estava passant. El dia de l'atemptat a Carrero Blanco, 23F, el dia de l'assalt al Banc Central, el dia de l'incendi del Liceu, etc etc. I a més, tot això també està acompanyat d'una banda sonora important. La música ja és molt present, clar, en tot el llibre. Hi ha un munt de referències musicals per definir els personatges, per crear l'ambient i el seu estat emocional, fer-lo evident, i també de vegades com a un codi entre dins del propi personatge, no? També hi ha referències literàries, referències artístiques. Bé, és un llibre del que n'estic satisfet i que n'estic tenint molt bon retorn en aquest sentit. I era el que m'era molt important, que els personatges estiguessin molt vius. I veig que la gent els rep bé i els abraça.
Ho sembla? T'haig de dir que no me l'he llegit, el llibre.
Ben fet. Així encara, encara t'ha de passar algú bo.
Soc un gran lector, no vull tirar una faleta, soc un gran lector, vull dir que el llegiré segur.
És que ara és impossible absorbir tot.
Tenim una amiga en comú que ja me l'ha recomanat, ja, però immediatament. Però és que el que acabes de dir tu ara es veu en els, bueno, a les llistes de més venuts, que això ja... La indústria editorial, clar, tot això ho mou i ho fa públic, i ja ets de davant, ja estàs... Ja surts, Gerard Quintana, del cel i la terra, ja surts, és que ja hi ets.
Sí, això depèn de la gent.
No, esclar.
Vull dir que...
Però certament sí que la gent l'ha abraçat, aquest llibre, no? Sí, i més que l'abraçarà, sembla cert.
Sí, sí. M'estic trobant gent que el llegeix dos cops.
No l'entén a la primera.
No, sí, que... L'altre dia vaig trobar un senyor a Palma, el senyor Andreu Fortesa, un senyor d'uns 80 anys, ja devia tenir. I feia 10 dies que havia sortit el llibre i diu, jo he llegit dos cops. Dic, carai, home, dic, no... Es nota que estava jubilat i podia llegir només, no? Vull dir, plenament. Però diu, el primer cop ho he llegit perquè volia saber com es resolia la trama, no?
Uh-huh.
I el segon cop ho he llegit buscant les músiques que va citant, em deia, i me les anava posant i anava llegint el llibre en banda sonora, no? i també reconeixent certes...
És bonic, això, eh?
Certs senyals que vas deixant en el llibre i quan el llegeixes per segon cop ja el llegeixes amb uns altres ulls. Vull dir que té doble lectura.
És que ara jo, clar, jo, després de l'explicació de la lectura d'aquest senyor, jo no, és que ara no me'l podré llegir de cap altra manera, amb banda sonora, clar. És que és molt bonic, sí. Això.
Va ser molt bo perquè em va dir, en aquell capítol, per comptes de... d'aquella música podies haver posat aquella altra.
Ah,
i ell ja era creatiu i ja m'aportava.
Ostres, molt bé.
Dic,
molt
el proper llibre el trucaré, senyor Fortesa.
Tu creus en els maldits autors mediàtics i aquestes polèmiques? A mi, parlant malament, me la porten bastant fluixa, eh?
A mi també, i a més aquestes coses, una vegada la Maria del Mar Bonet,
sí?
El vaig acompanyar a Mallorca, un parell o tres de dies em va ensenyar la seva Mallorca i els seus racons, i recordo que érem en uns jardins, els jardins de Raixa, i em va dir, diu, saps què és l'èxit? O més aviat em va dir, diu, saps que no ens hem de preocupar per l'èxit? I jo em vaig quedar mirant-li i diu, l'èxit és en mans del temps. Diu, si d'aquí 30 o 40 o 50 anys les cançons que has fet o que has fet continuen transmetent la mateixa emoció, diu, això serà un èxit. Aleshores, l'èxit immediat, aquest del... un èxit mediàtic, com podies dir, com comentaves, sí, fa un moment...
És que segur que t'hi trobaràs.
És, sí, és, pot ser un foc d'encenalls. Al final és el temps qui diu si allò tindrà valor,
sí, senyor,
d'aquí uns anys, o si és purament un pelotazo, que diuen alguns, no?
Sí, 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 sí.
Aleshores, a mi no em preocupa gens. Sé que hi ha gent que pot dir, mira aquest ara, com que és conegut, i fa un llibre i ven llibres.
Sí, sí.
Però l'important és que... Bueno, quan a mi em preguntaven per quin públic feu les cançons, jo sempre deia, pels que encara no han nascut.
Sí, que bona.
Sí, amb l'ànim de fer una cançó que pugui agradar a algú, doncs, que encara no ha nascut en aquell moment, que potser viurà d'aquí 50 anys. I curiosament, en molts concerts ens hem trobat amb gent que ve després i diu, i ens va conèixer alguns fins i tot quan ja ens havíem separat. Diu, no els havia pogut veure mai. Diu, i ara puc sentir aquelles cançons que vaig descobrir, doncs, l'any 2002, etc, etc, que ja no existíeu i ara us puc tornar a veure, no? A mi això em satisfà, perquè penso, mira, algú que ve, saps, sense condicionaments al món i de sobte rep una cosa que has fet i li és útil, l'emociona.
M'agrada molt, escric pel qui no, pels que encara no han nascut.
Encara no han nascut.
Està molt bé. Hòstia, vull dir un petit secret, perquè m'ha colpit també la imatge d'aquesta llibreria Geli, una llibreria Geli que, a més, els gironins estimem d'un bogeria, no? És un lloc mític.
Sí, sí.
I tinc un petit secret, que és que tindré l'oportunitat aquest mes de baix de fer-hi un tast de vins a dintre de la llibreria Geli.
Què dius ara, amb aquella olor de llibre?
I puc barrejar llibres i vins amb aquesta llibreria que és estret, amb aquelles columnes de llibres que s'apilonen allà i... Per mi és un lloc mític que ha d'estar referenciat a la literatura catalana. Aquest lloc hi ha de ser, els llibres hi ha de ser. I ara que em dius que en el cel i la terra d'alguna manera hi és...
Sí, el cito.
Doncs,
he canviat el nom al meu tio de Pere, ho he posat Pau. Dic que en Pere i en Pau, no? Doncs no marxem gaire lluny, que es vegi evident.
Doncs que bé,
doncs,
Gerard.
Doncs,
que t'hagis llançat del rock and roll a la literatura i que...
Fantàstic. A la llibreria Geli m'havia inflat de pa d'àngel.
Ah.
Perquè quan érem petits encara hi venien les hòsties.
Sí, clar.
I les hòsties venien amb aquelles planxes,
sí, senyor,
que s'havia de retallar la forma sagrada, la rodona,
sí, sí.
I quedava tota la resta, que eren retalls.
Exacte.
I ens inflàvem allà entre llibres.
Sí, sí, sí. Clar, la llibreria Geli té la seva història molt relacionada amb l'Església Catòlica. Clar,
al
que
principi,
sí.
Quan...
Clar.
Ara ha fet 140 anys.
Sí, sí.
Els primers... Vaja, durant molts anys, fins que va arribar el meu oncle, allò era una llibreria religiosa. Després la va anar omplint de referències i de cultura. Però sí, molt, molt pa d'àngel. Només ens faltava el vi. Ja el portaràs tu d'aquí uns dies.
Doncs ara el portaré uns dies. Gràcies, Gerard, per ser-hi.
Vinga.
I benvingut al Berenar Literari de Torroella.
És un esdeveniment, és el primer any que vinc i realment estic impressionat, eh? No havia vist mai tants escriptors per metre quadrat.
Ah, val la pena.
I tant que sí.
Gràcies.
Adéu.
Doncs així sonava l'entrevista que li van fer en Gerard Quintana a la llibreria El Cucut, al berenar literari de la llibreria El Cucut del passat dijous. Entrevista que no és única perquè en varen fer moltes i que podreu anar escoltant al llarg de tot el dia d'avui. Entrevistes que van fer la periodista Judit Cubeña o també, com heu pogut sentir ara, en Carles Xuriguera amb el suport tècnic d'en Josep Lluís Vidal i de l'Alba Cunillera. Parlàvem del berenar literari i del Cucut, i cap al Cucut anem. Teresa Calabús, bon dia. Aviam si podem sentir-la. Teresa, hola, bon dia. Vaja, doncs sembla que tenim algun problema per sentir la responsable de la llibreria El Cucut. Aviam si serà possible això, solucionar-ho. Hola, Teresa. Carai, doncs sembla que tenim algun problema per poder-la escoltar. Fem una petita pausa i mirem de recuperar la comunicació amb la Teresa Calabús del Cucut, i si no, ho farem a l'antigua usança, que deia aquell.
Hola.
Ara, mira.
És que he estat aquí tota l'estona, eh? Sí. He estat aquí tota l'estona. Jo sí que us sento.
Ah, doncs mira, nosaltres no et sentíem.
Tot el rato us he sentit.
Jo no et sentia, no sé per què. Vaja.
No sé si els oients em sentien o no, però a vosaltres sí.
No, bé escolta. Vinga. Què està passant amb aquesta pluja? Què hem de fer avui?
Bueno, doncs avui tots al Cucut, perquè una parada de 10 metres no es pot pas muntar i desmuntar en aquestes condicions, no és una fira de ceràmica, són llibres, i aquí estem muntant, sort d'aquesta sala que tenim al costat de la llibreria, i descongestionarem, per dir-ho d'alguna manera, tota la secció infantil perquè la gent se senti còmoda i els nens puguin triar els llibres amb tota la calma i l'alegria acostumats. Segurament el dia es pot posar més maco, però nosaltres ja no tenim temps de reacció. Clar. Com muntem ara o no podem muntar.
Clar. Bé, el nostre home del temps ja ens ha dit que s'aniria solucionant una mica la cosa al llarg del dia.
Ja, però una parada així no clar, és clar. De bon portar i treure. Hauríem d'anar ja amb una mena de camió d'aquests que porten alguns firaires, que ja ho tenen tot a dintre i només han d'aixecar el toldo. Una llibreria amb rodes necessitaríem, però no és el cas.
Escolta, res, que l'aigua no ens espatlli la festa. Teresa, algunes recomanacions per al dia d'avui?
Vinga, va, dues, que seran de les que no us haurà recomanat ningú, que sempre penso que és interessant trobar obres una mica amagades al mig de tot el que anem escoltant durant aquests dies, que tot es mereix ser escoltat, evidentment, i tot es mereix la promoció que se li fa, però dos llibres editats aquí a l'Empordà, un a l'Alt Empordà, Edicions Brau, en la col·lecció tan cuidada com és Verd Nil, l'Àngel Burgues, un autor de gran trajectòria literària i que ha publicat molt també per joves, la qual cosa és molt lloable, ens ofereix Els dies del Rainbow. És una novel·la coral en la qual no hi ha un personatge sol protagonista, sinó que ho són 5-6 personatges d'un poble petit que recorden i en una tarda es retroben per unes qüestions, per un atzar, i recorden uns fets que van passar en el Rainbow, que era un bar de nits, un bar que un noi del poble va convertir, diguem, en els anys 70 en un bar d'espectacle, un bar de relacions, de vespres, i va canviar la idea de la imatge que era aquells bars on els avis jugaven al dominó i a la botifarra. Uh-huh. I va haver-hi uns fets, feia uns anys, que van acabar amb la mort d'una persona i no es havia descobert mai exactament què havia passat fins al dia que el lector comença a llegir aquesta novel·la de l'Àngel Burgues i sabrà la veritat d'aquells fets, aquells anys.
Els dies del Rainbow? Els dies del Rainbow. Del Rainbow, molt bé.
Brau Edicions, editat aquí a Figueres, una obra per tenir en compte, eh? I tornant a d'alguna manera necessitar o recordar que hi ha unes editorials independents petites que estan fent molt bona feina, us volia pregar de Cidillà, que té la seva seu a la Bisbal i que han editat, ja ho sabeu, que ja ara ja porten anys editant molta obra sobre tradicions catalanes, sobre llegendes, sobre zoologia, el temps també, i la seva publicació normalment és molt d'assaig i de natura, però aquesta vegada ens sorprenen amb un llibre, la primera obra d'un cuiner professional que es diu Oliver Benet, i el títol és Per què odiava Ferran Adrià.
Sí.
L'Oliver Benet és un gran professional de la cuina, però té molta gràcia en el text que ens ha ofert. Cada capítol ens parla d'un maridatge, ens parla d'un vi que acompanyarà la recepta que ell ens proposa i que ens explica detall a detall, amb un també maridatge musical. Ens parla d'una peça que hem d'escoltar mentre cuinem i mentre ens ho mengem, i a més és una visita guiada per restaurants de Barcelona i restaurants de la resta de Catalunya. O sigui que és gastronomia pura, però explicada amb un estil molt desenfadat, molt fresc, molt planer, divertit i sobretot molt simpàtic de l'Oliver Benet, que fins ara no s'havia mogut gaire dels fogons i aquest any comença una aventura literària.
Oliver Benet, per què odiava Ferran Adrià, eh? Es diu el llibre?
Es diu Oliver de nom, Benet de cognom. Per què odiava en Ferran Adrià? És una pregunta, el títol del llibre és una pregunta. Per què odiava en Ferran Adrià? Evidentment, ens explica per què odiava i admira Ferran Adrià. S'ha de llegir el llibre per saber quina era la seva debilitat, en aquest cas, en Ferran Adrià.
Uh-huh.
Editorial Sidillà.
Doncs, Teresa...
Que dos llibres que crec que potser no se n'ha parlat avui i que han d'estar al costat dels grans.
Doncs no se n'ha parlat, però d'aquí una estona se'n parlarà, perquè al llarg del dia d'avui recuperarem l'entrevista que li van fer en el berenar literari del dijous a la llibreria
del
Cucut.
Molt bé, perfecte.
Teresa Calabús, gràcies una vegada més. Escolta, i que vagi bé la diada de Sant Jordi. Ja ens explicaràs
gràcies.
Com ha anat al final, eh?
Gràcies.
Molt una abraçada.
Gràcies.
Adéu, bon dia. Adéu. 4 minuts i seran les 9 del matí. M'ha hagut aquí improvisar una solució perquè no ens sentíem bé la Teresa, però al final, escolta, qui no té cap a les de ni cames, com aquell que deia. Res, dèiem 4 minuts i les 9. I per tancar el supermatí, com sempre, li posem una mica d'agenda d'activitat cultural. Avui, òbviament, amb un pes específic. De fet, és exclusiu en la diada de Sant Jordi. A banda de la Fira de Llibres i Roses, hi haurà també activitats a tots els pobles. Fem un repàs de les activitats d'avui de sud a nord del Baix Empordà amb l'Eugènia Güell i amb en Dani, per exemple. Avui, Eugènia, comencem per Sant Feliu de Guíxols.
La Fira dels Llibres i Roses de Sant Feliu serà, com sempre, a la Rambla i a la placeta de Sant Joan durant tot el dia. Però, a banda de comprar i vendre llibres i roses, també es faran d'altres activitats. Per exemple, aquesta tarda hi haurà l'entrega de premis del concurs En Compte't de Conèixer't i també un espectacle Conta Contes de Reis Princesa Cestes i Dracs a càrrec de Pepa Contes i Alfons Encins.
A Palamós també tenen Fira de Llibres i serà, si el temps ho permet, al carrer Major.
Sí, a partir de les 10 del matí i durant tot el dia. A Palamós també es lliuraran premis i en aquest cas és el Premi de Recerca a l'Ajuntament a les 6 de la tarda. I també es farà un taller d'escriptura i una lectura dramatitzada a la biblioteca. A més, si us dieu Jordi, Jordina o Georgina, esteu de sort perquè teniu entrada gratuïta al Museu de la Pesca tot el dia. I durant tot el matí es farà una lectura continuada a la plaça del Forn.
Home, ja sé que no és tan destacat, però jo reclamaré que el dia 29 de setembre, que és el dia de Sant Miquel, també em deixin entrar gratis al Museu de la Pesca de Palamós. A Santa Cristina d'Aro hi ha activitats en el marc de la festa infantil també de Sant Jordi.
Sí, al pati de la Biblioteca Municipal. Per exemple, també hi haurà la festa amb la família Grigall i el lliurament dels premis del concurs Mercè Rodoreda i de l'obra de teatre Cyrano de Bergerac. I a partir de 6:45, una xocolatada popular.
Déu-n'hi-do, hi ha moltes activitats al llarg i ample de la comarca, per exemple, a Palafrugell.
Podreu gaudir de la Fira de Roses i Llibres al carrer Cavallers, a la plaça Nova i al carrer dels Valls. Durant tot el dia hi ha portes obertes a la Fundació Josep Pla, al Museu del Suro, al Museu de Can Màriu, de la Fundació Vila Casas i a la Torre de Guaita de Sant Sebastià. A més, a les 12 teniu una audició de sardanes amb la copla La Principal de la Bisbal a la Plaça Nova.
Gràcies, Martí, anem a pals.
A més de les tradicionals pedradetes de roses i llibres a les 5 de la tarda al pati de Cala Pruna, hi faran el lliurament dels 23ens premis Llapis de Sant Jordi a la categoria infantil i juvenil amb berenar i espectacle de Music Circ. I després, a les 7, hi haurà l'entrega de la categoria adults.
I de pals saltem a la capital, a la Bisbal.
A partir de les 10 i durant tot el dia a la plaça de la Vila hi trobareu la Fira de Roses i Llibres i també a partir de les 10 al pati de Can Quintana, contes d'aventurers, dracs i altres espècies amb la companyia Gra de Sorra. A 6:15, sardanes amb la copla La Principal de Banyoles a la plaça Mestre Pere Rigau. I a les 6, l'hora del conte al pati de Can Quintana amb el drac Malcuat i Sant Jordi Despistat amb David Planes.
Això sí, de casa, en qualsevol cas, era a Torroella. Us hem explicat el que fèiem a Torroella, a la Bisbal. A les voltes hi trobareu les parades de roses i llibres. A les voltes per temes de pluja. Si no, està previst el passeig Marimon-Espré. Haurem d'acabar d'anar-hi, veiem on acaba això. A partir de les 11 hi ha una visita guiada a la Biblioteca Lluïsa Duran. Hi ha també un acte de lliurament de premis dels Jocs Florals a la mateixa biblioteca. I el gran dictat popular per joves i adults al vestíbul del Teatre Mundial i també sardanes a partir de 9:15. Amb la copla Els Rossinyolets. I si aneu fins a la llibreria La Siglantana, doncs també hi podreu trobar activitats. Per exemple, Àlex Nogués i en Rafael Casas signaran llibres a la tarda de 6 a 7. I estem a punt d'acabar.